Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Els municipis que organitzen rues de carnaval ultimen els preparatius d'aquest gran esclat de festa que acolliran els seus carrers, i és que les primeres rues es fan ja la setmana vinent. Entre les tasques que han afrontat ajuntaments vinculats amb el carnaval a l'Alt Penedès, hi ha hagut un treball conjunt sobre com evitar les músiques sexistes a les rues. Per apropar-nos a aquests preparatius, avui dues veus de dues alcaldesses de municipis que acullen rues i que han participat en aquest treball compartit, l'alcaldessa d'Olèrdola i l'alcaldessa de Sant Martí. Conversa amb elles des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Comencem aquesta roda de valoracions de preparatius del Carnaval des dels municipis, conversant amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de Carnaval. Olèrdola torna a ser un dels municipis que acollirà molta activitat de Carnaval. I des de l'Ajuntament s'ha treballat en garantir que es faci aquesta activitat de Carnaval, però també en altres aspectes, com a novetat respecte d'altres carnavals, no?
Sí, primer de tot agrair doncs, a les entitats que any rere any doncs entomen aquesta organització, perquè val a dir que hi ha molta feina al darrere perquè doncs, durant unes setmanes doncs, puguem gaudir d'aquest espectacle que fan a diferents llocs de la comarca. En el nostre cas, des de bon principi teníem molt clar doncs, que el que hem de vetllar doncs és perquè hi hagi un carnaval doncs, amb una sèrie de garanties més enllà de les de seguretat, que aquestes ja les tenim de sempre. Aprofito per recordar doncs, que sempre aquests dies s'ha reforçat doncs, la vigilància, però doncs, enguany encara més, doncs, perquè, com ja sabeu, treballem tots els caps de setmana a nivell de seguretat. Però després hi ha un altre tema que sí que ens importa molt. És un tema que ja altres municipis ja el van entomar fa un temps, que també van al seu moment doncs, van rebre una sèrie de crítiques, com és doncs, vetllar doncs, per tota la música sexista. Nosaltres, enguany, el que hem fet doncs, és, amb diferents municipis, com és Castellbí, Sant Martí, Vilafranca i el Santa Maria dels Monjos, doncs, començar a posar a treballar de cara a l'any vinent a tenir ja unes bases comunes doncs, per garantir un carnaval lliure doncs, d'amenaça i de cançons doncs, que diguem que no deixen el paper de la dona gairebé. Aleshores, això s'ha començat a fer doncs, aquestes primeres trobades, però que realment doncs, es portaran o la intenció és treballar per unes bases comunes de cara al futur. El que sí, doncs, de moment, aquests cinc municipis doncs, entomem i volem que al nostre municipi doncs, no hi hagin aquestes músiques que de veritat, que amb persones doncs, que ja havien treballat el tema altres anys, ens han fet reflexionar moltíssim i realment jo crec que ens hem de treballar perquè no només siguin aquests cinc municipis, sinó a intentar que arreu del que és la comarca del Penedès, i si podem ajuntar més gent millor, però doncs que tinguem un front comú doncs, aquestes actuacions o aquestes músiques que el que no fan res més és que és enrarir doncs, tot un tema festiu.
De quina manera un municipi com Olèrdola, més enllà d'aquestes bases comunes que s'han de concretar en un futur, ha comentat, de quina manera en aquest carnaval del 2024 es vetllarà perquè no hi hagi aquestes músiques sexistes en les rues, les dues que s'organitzen al
sí.
municipi?
Bueno, primer de tot, nosaltres parlarem amb les dues entitats que porten a terme, o els tres que porten a terme els carnavals en el nostre municipi, doncs a fi efecte de que tinguin a bé doncs, explicar a totes les entitats que venen a col·laborar doncs, que aquí és un municipi que no volem aquest tipus de música. També és veritat és que estem treballant a les bases de la concessió dels premis per tal que aquells que tinguin o que posin aquesta música doncs, no tinguin la remuneració pel fet de venir, o el premi per fet de venir al nostre municipi. És tot molt complex, dic que estem en una situació, diguem, embrionària, perquè l'important i el més curós serà, doncs, quan tinguem unes bases comunes a tots els municipis que ens hem, de moment, conjurat en treballar, i a més en puguem ajuntar d'altres. Doncs en la mesura que nosaltres puguem, ho treballarem. És evident, com hem parlat algunes vegades, no?, amb les que ja porten més temps treballar amb això, bé, al final es fan filtres en alguns punts, és evident que si en un altre punt algú et posa una música i no ho enganxes, doncs... Jo voldria matisar, perquè hi ha hagut altres municipis, doncs, que en el seu moment van ser, doncs, atacats de manca de llibertat, que al final hi ha moltes músiques, es poden posar moltes músiques, i em sembla que les de les que parlem no és una manca de llibertat, senzillament és que hem de curar quins són els vocabularis que utilitzem. Més enllà d'això, penso que pot ser una festa encantadora, que la gent s'ho pot passar molt bé, però si nosaltres el que volem, i el que estem treballant de les regidories d'Igualtat i Feminisme, doncs per eliminar tots aquests comentaris, totes aquestes observacions, crec que és de lògica intentar, almenys intentar, i advertir, doncs, de que nosaltres intentarem que no es posin en els nostres nuclis.
I això també passa, entenem, per consensuar una llista de cançons que no poden ser difoses en aquestes rues.
Sí, això és un treball que ja estava fet de fa anys, insisteixo, de fa anys. És evident que cada vegada se n'incorporen de músiques. Hi ha ajuntaments que aquesta tasca l'han fet, el nostre no tenim material ni temps per o sigui, recursos personals per fer-ho, ni més, però sí que altres ajuntaments hi han fet aquesta feina. Diguem que de moment hi posem la intenció i que intentarem, en la mesura que siguem, doncs, fer aquesta feina. Insisteixo que aquestes són les bases de futur d'aquests 4 municipis més el d'Olèrdola, i que seran bases de futur, i que al final ja va sortir a la premsa una primera informació que, doncs, va fer l'Ajuntament de Vilafranca, entomant una mica el nom de la resta de municipis per un carnaval lliure de músiques sexistes. Però hi estem treballant amb els mitjans que tenim, i torno a dir, és un projecte que intentarem que l'any que ve ja tingui unes bases comunes amb aquests municipis i tots aquells que s'hi vulguin adherir.
Doncs ho deixem amb aquestes consideracions. Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns. Fins la propera, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
I ara conversem amb una altra alcaldessa, l'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, la Sònia Jansà, i saludem. Sònia Jansà, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Ramon. Què tal? Com esteu?
Doncs aquí fent seguiment de les activitats nombroses, moltes propostes que per Carnaval acull el conjunt del Penedès, i en concret aquesta part del territori, a la nostra comarca i al municipi de Sant Martí Sarroca, que es desperta molt d'hora el Carnaval perquè torneu a ser de les primeres rues el diumenge dia 4 que es viuran. Com es presenta el Carnaval? Amb forces novetats, no? Molt moviment.
Sí, de fet, bé, nosaltres el Carnaval sempre, aquí a Sant Martí, ha hagut sempre una gran participació, doncs és com ser de les primeres, i en ser diumenge a la tarda, doncs creiem això, no?, que és molt fàcil que totes les carrosses, doncs, tinguin facilitat i ganes de participar. I bé, doncs enguany tenim la novetat de que sempre s'havia organitzat a través de la comissió de festes, i bé, per un tema de traspàs, doncs aquest any, doncs, passarà a ser competència de l'Ajuntament, i esperem que surti també com han fet ells tots aquests anys, com han fet superbé, i esperem que estiguem a l'alçada de la seva organització, sí.
Ara comentàvem amb l'alcaldessa d'Olèrdola aquest treball conjunt entre diferents municipis de l'Alt Penedès per mirar d'evitar que hi hagi en les rues de Carnaval la música sexista. També aquest treball s'ha enfilat des de Sant Martí.
Sí. Aquí a Sant Martí tenim una particularitat, val? Que és que venen moltes carrosses, i o sigui, la nostra gran problemàtica que ha sigut sempre més, ha sigut de que no podem acollir a totes les carrosses que ens agradaria que vinguessin, i des d'aquí aprofito la vinentesa per, doncs, demanar, doncs, això, disculpes a totes les que no podran participar-hi, perquè és un tema corregut i que no pot ser. Això també què comporta? Doncs clar, tenir aquest volum de participació, doncs amb un recurs com un ajuntament petit, doncs creiem que és molt interessant doncs, poder doncs, això, no? Unificar forces, treballar per objectius comuns i adherir-nos a iniciatives que doncs, potser han sortit d'altres ajuntaments, com doncs, en el cas de les músiques sexistes i d'altres. Eh? Doncs, és una iniciativa que ja l'any passat va liderar des de l'Ajuntament dels Monjos, i de forma, creiem així, molt eficient, i dels altres ajuntaments dos més petits ens hi vam voler adherir. Aquest any també ha sigut el d'Olèrdola i bé, doncs ja sabem que la problemàtica en concret, diguéssim, de les músiques sexistes, doncs comporta que es pugui, doncs això, que es pugui pensar una miqueta que es pretén des dels ajuntaments és censurar aquests tipus de músiques o potser doncs marcar una miqueta doncs quines poden utilitzar, no? I en veritat, doncs, no és així. El que es pretén des dels ajuntaments és doncs anar amb les corrents que hi ha socials, a fer una campanya de sensibilització, fer sobretot pedagogia i entendre doncs, això, doncs, que són certes conductes, que en aquest cas doncs, serien les músiques, doncs, amb la societat que corre, doncs, hem de ser una miqueta sensibles i hem d'anar una miqueta amb els temps i hem de procurar doncs, això des de les administracions públiques doncs, donar suport i fer aquesta pedagogia. I la pretensió que s'ha pretès des dels ajuntaments així de treballar de forma conjunta, entenem que és això, una campanya de sensibilització perquè els propis participants, no, de les rues, doncs a l'hora d'escollir, no, quines músiques utilitzen dels seus balls, doncs puguin doncs tenir prioritat i puguin utilitzar tota l'oferta que hi ha al mercat, doncs músiques que no tinguin aquest component. Pensem també que a les carrosses hi ha participants de totes les edats, no, tenim nens, tenim joves, i si des de les escoles és tota una campanya educacional que pretengui doncs evitar aquest tipus de conductes, doncs des de les administracions creiem que dona suport. Com et comentava, Raimon, és una iniciativa que es va liderar ja des de l'any passat des d'un ajuntament. Els altres ens hi hem adherit. Nosaltres som un ajuntament amb uns recursos molt limitats i creiem això, que és una gran cosa, no? Que a nivell de comarca, tots els ajuntaments que tenim carnaval i tenim rues, doncs puguem treballar amb aquestes bases conjuntes, amb aquests objectius comuns i amb aquesta manera de tractar el tema que sigui una miqueta homogènia, no? I això que pugui doncs beneficiar els que participen a les carrosses i els pugui facilitar doncs que estiguem tots una miqueta majoritats unificats.
Unes bases conjuntes, entenem, de participació que potser en aquest carnaval del 2024 no poden aplicar-se, no poden ser efectives, però la perspectiva és que ho puguin ser en el proper carnaval.
Sí, aquí és una miqueta el que ens ha passat, que ens hagués agradat poder-les treballar prou per poder-les unificar de manera que poguessin ja aplicar-les aquest 24, però entenem també que els que participen en les carrosses porten molt de temps treballant amb les seves coreografies i amb els seus balls. I clar, el que no podem fer ara tampoc, no, és tenir unes bases que més una mica fos el que han treballat. Creiem que potser l'òptim doncs és això, no? Treballar amb aquestes bases ara ja pel 25, treballar-les a partir d'ara ja, tenir-les ja unificades de cara a que quan ja, no, quan iniciïn, no, totes les carrosses, iniciïn el que serien els seus balls i escollir les seves músiques, tinguin molt clares aquestes bases i que a més els hi serviran per tots els municipis, perquè tampoc el que entenem és que no els volem tornar bojos, no? Diguéssim, a veure, a Sant Martí què diuen, a Vilafranca què diuen els monjos. Creiem, no?, que la forma efectiva de treballar amb ells i que participin, en aquestes bases i puguin fer aportacions és que siguin el més unificades possibles, tenint en compte les casuístiques de diferents municipis. No són els mateixos els recursos que poden tenir, no?, a nivell de tècnics, diguéssim, a Vilafranca, que els que podem tenir a Sant Martí o l'Èrdola. Però la idea és així, eh? Si treballem tots junts i unifiquem recursos, ens podem beneficiar tant els municipis com els que participen a l'activitat, com el públic en general. I, per tant, fer un carnaval, doncs, que sigui dins el segle que ens toca, amb la societat que ens toca.
Abans assenyalava que no es poden atendre totes les sol·licituds de participació, però tot i així, una vegada més, un any més, la Rua de Sant Martí segurament, si no el que més, un dels esdeveniments més multitudinaris que acull durant l'any el municipi de Sant Martí.
Sí, realment és un daltabaix, eh? Vull dir, aquest any m'hem ficat al màxim possible, hem fet un càlcul de recorregut, el màxim possible eren 30 comparses i carrosses. Imaginem la longitud que té Sant Martí i la població que té Sant Martí i, clar, realment gairebé doncs dupliquem, no, la població, i és, I requereix, doncs, això, d'una logística i d'una inversió tant en recursos personals com econòmics perquè es pugui dur l'activitat, però molt contents de ser un municipi que acull aquesta activitat, molt contents que totes aquestes carrosses i comparses, doncs, vulguin participar i que, sobretot, doncs, això, doncs, que tot el públic de la comarca, doncs, vulgui venir a Sant Martí i conèixer el municipi, doncs, a través del Carnaval, que és una de les activitats que, com bé comentes, és la que més participació tenim d'arreu. Després potser inclús més que la Fira Medieval, gairebé o més o igual que la Fira Medieval. Són els dos esdeveniments multitudinaris que tenim a Sant Martí.
Doncs en prenem bona nota, insistim, el diumenge dia 4, aquesta rua, una de les primeres que acull l'Alt Penedès en aquest Carnaval de 2024. Sònia Jansà, alcaldessa de Sant Martí Sarroca, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest Carnaval.
Moltes gràcies, Raimon. Esperem que trobar-nos-hi, doncs. Ens veiem el dia 4.
Una abraçada.
Adéu.
Tal i com han explicat les alcaldesses d'Olèrdola i de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès han estat pioners en aquesta tasca de sensibilització sobre la música sexista a les rues de Carnaval, als municipis de Santa Margarida i els Monjos i Castellví de la Marca. I ho podem veure clar i recollit a les bases de participació de la rua que han aprovat els ajuntaments. En el cas de Santa Margarida i els Monjos, a les bases d'atorgament de subvencions per participar a la rua de Carnaval d'aquest 2024, que s'ha de celebrar la rua el proper dia 11 de febrer, diumenge, es fixa que les carrosses i comparses inscrites rebran una subvenció per participació de 50 euros per carrossa, 25 per grup o comparsa, i a més les comparses i carrosses inscrites que difonguin única i exclusivament música lliure de sexisme i de respecte vers les dones rebran una subvenció de 140 euros per carrossa i de 70 per grup o comparsa. Només podran percebre les subvencions especificades en aquest apartat aquelles carrosses i comparses que difonguin, insistim, així ho estipulen aquestes bases de participació a la Rua dels Monjos, només música lliure de sexisme i de respecte vers les dones. L'organització també s'especifica en aquestes bases, podrà comprovar d'ofici que es compleix aquest requisit. En el mateix formulari d'inscripció, de fet, que havien d'omplir els grups, s'assenyalava que la música que es difongui a la Rua de Carnaval dels Monjos per les carrosses i comparses participants no pot contenir lletres d'estereotips masclistes i han de fomentar el respecte vers les dones. I en el cas de la 17a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca, que tindrà lloc dissabte 3 de febrer pels carrers de la Múnia, en les bases no s'especifica un premi d'igualtat, com havia passat en d'altres anys, i sí que s'assenyala en el Carnaval d'aquest 2024 que l'Ajuntament de Castellví de la Marca recomana la utilització de cançons lliures de sexisme, d'actes violents, d'abús de poder, de cosificacions de les persones, i recomana totes aquelles cançons que fomentin una societat justa i respectuosa. I en aquest àmbit de les recomanacions, en el cas de Santa Margarida i els Monjos, en les bases d'inscripció, els grups podien trobar un annex amb músiques per ballar, on es detallava una llista, per exemple, de l'Institut Català de la Dona, amb fins a 137 cançons. La primera de la llista és aquesta peça, La Noche de Sarajevo. Amb ella acabem.
Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna. Que aunque quemes, no se olvida. Que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche y su hermosa negritud. No es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos algo loco. Te pongo en la lista, esta noche toco. Trae su hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado. El cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, casi siempre salgo. Voy soltándome. Aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta. Dama, dama de espada, desenvainada. Clavándome, clavándose en mi espalda. Y alrededor, todo se quemaba. De la vieja estructura, no quedará nada. Como todo se termina, me lo imaginaba. Ahora estoy con mi vecina, estamos en su casa. Poniéndole tinta, poniéndole. Si no salí por ninguna, en el fondo se aparece tu cara pisada.
potencia, acá tenemos de todo, exportamos para afuera, no te quedes ahí, me gustaría que venga, la vas a pasar bien, no te la pierdas, a la noche somos de cartón, que estamos brillando.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui hem començat a parlar de Carnaval, en aquest cas de la música, d'aquesta música no sexista que alguns municipis han pactat que s'escolti a les seves rues i als seus actes, però de Carnaval en parlarem tot just. Hem encetat un camí que ens durà a parlar i força de Carnaval a partir d'aquests propers dies. De seguida ens plantem a 11:15, segona cita amb el Flash, amb l'actualitat, i després seguim parlant d'actualitat de quilòmetre zero, tot fent tertúlia periodística.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 10:45 us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem que s'inicien les obres de restauració de les escoles velles de Llorenç del Penedès. El nou espai serà intergeneracional i comptarà amb una àrea per l'espai jove i una altra pel casal de la gent gran. Aquesta setmana han començat les esperades obres de remodelació de l'edifici de les escoles velles de Llorenç del Penedès, que aquest any precisament fa 100 anys de la seva construcció. Un cop restaurat l'edifici de les Escoles Velles, o l'antic Niero, noms amb què es coneix l'edificació, segons la generació, esdevindrà un espai intergeneracional. Comptarà amb dues àrees definides, una per l'espai jove i una altra per al casal de la gent gran. L'actuació de restauració anirà a càrrec de l'empresa Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles, amb un cost d'aproximat de 410.000 euros. I en aquest cas, per part de les subvencions de fons Next Generation a través del Ministeri de Transports i Mobilitat. La Diputació de Tarragona, a través del PAM, per un import total també de 299.000 euros, volíem dir, i la resta fins a arribar al cost total de les obres a càrrec dels fons propis de l'Ajuntament. Està previst, doncs, que aquestes obres finalitzin durant aquest mateix any 2024. I Gelida anuncia novetats en el servei de deixalleria municipal. L'Ajuntament de Gelida anuncia aquesta millora significativa en el servei de la deixalleria, una introducció d'una nova targeta magnètica per als usuaris del servei. Aquesta iniciativa forma part del compromís continu per millorar i facilitar els serveis municipals als ciutadans. A partir d'enguany, tots els contribuents de la taxa de residus domèstics o de residus comercials que vulguin fer ús de la deixalleria disposaran d'aquesta targeta, una targeta magnètica que registrarà el nombre d'usos anuals als quals permetran als usuaris obtenir la corresponent bonificació, si és el cas. Els interessats en obtenir la nova targeta poden demanar-la i recollir-la directament a la deixalleria municipal. És important que les dades del sol·licitant coincideixin amb les del titular del rebut d'escombraries. En cas que les dades no coincideixin, serà necessari acreditar la relació mitjançant un document signat pel titular on consti la referència cadastral de l'habitatge on es vol aplicar la bonificació. I aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida al programa Treball als Barris, que contracta 11 persones aturades a Vilafranca. Dilluns s'iniciava aquesta nova edició del programa Treball a Barris, que correspon a la convocatòria efectuada l'any 2023. En aquesta edició se'n beneficien 11 persones residents al barri de l'Espirall i en situació d'atur laboral. Aquesta línia ofereix contractació a jornada completa durant 9 mesos en diferents perfils professionals amb l'objectiu de dotar les persones d'experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social, relacionades principalment amb el mateix barri. Aquest any s'ha contractat un equip de 3 operaris de jardineria, 3 operaris de rehabilitació d'habitatges, un equip de pintura i manteniment d'elements de la via pública, integrat per un oficial i 3 operaris, i finalment també una persona amb perfil tècnic per la dinamització i prospecció del teixit empresarial. A banda de l'aprenentatge tècnic d'ofici, aquestes persones rebran també formació en competències transversals i acompanyament, tant grupal com individual, per la millora del seu perfil competencial. I afegirem també que aquest divendres, demà, es lliuren els premis de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. A les 7 de la tarda de demà, a la Casa de Cultura Mascataro dels Monjos, hi haurà l'acte de lliurament dels premis de la Mostra Artística. L'acte comptarà amb la col·laboració del Cor Xemosia. La mostra estarà encara oberta, però fins al divendres de la setmana que ve, dia 2 de febrer. L'exposició es pot visitar els dilluns, de 6 de la tarda a les 9 del vespre, i de dimarts a divendres, de les 3 de la tarda a les 9 del vespre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 10:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara és moment de fer petar la xerrada sobre l'actualitat més propera de Quilòmetre Zero amb companys. És la tertúlia periodística que modera la Lourdes a Domenys Ràdio.
Doncs efectivament, Eli, comencem amb aquesta tertúlia periodística que aquest any 2024
i m'acompanyen dos cracs de la comunicació. Per una banda tenim el Jordi Salvat, del diari Ara, Torredembarra Actualitat, entre d'altres mitjans. Molt bon dia.
Molt bon dia. I... lo que se tercie, que diuen en castellà.
I bon any, com estàs?
Bon any, bé, començant aquest 2024, tan entretingut, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
A nivell d'actualitat ha començat intens, i ja veurem les properes setmanes.
Com, ja veurà com acaba.
Com aniran. Sí, a veure com acaba, qui sap, està molt lluny al desembre.
Exacte.
Però, no sé, serà un any que fa pinta molt intens.
Déu-n'hi-do. I, per altra banda, a un nou tertulià que incorporem aquest 2024 i que s'estrena com a tertulià perquè sempre està a l'altre costat de les ones. En aquest cas, Ferran Boquer, de Calafell Ràdio. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, molt bon dia, Jordi. Sí, jo sóc el nou en aquesta tertúlia i sí que és veritat que moltes vegades, bueno, jo sempre sóc el que provoco que els tertulians em contestin i parlin de moltes coses, doncs jo avui m'estreno des de l'altre costat com a tertulià, a veure què tal se'm dona. No ho he fet mai, eh? A veure què tal se'm dona. En qualsevol cas, perdoneu si algun dia, o en aquest cas, en aquest moment, doncs, dic alguna cosa que no toca, però bueno, intentarem fer-ho bé.
Aquí no hi ha censura, per tant, podeu patar la xerrada tant com vulgueu i al final les vostres opinions, que també no deixen de ser opinions que teniu com a periodistes, i això crec que és la part més important d'aquesta tertúlia. I jo us proposava dos temes que estan de rigorosa actualitat. Per una banda tenim la sequera, aquesta sequera que ha fet que, en aquest cas, Girona, que s'avançava dilluns tancant dutxes de gimnasos ja a partir d'aquesta setmana i que s'avançava una mica al que està succeint. Com ho veieu vosaltres? I jo sí que em mullaré, mai millor dit, en un aspecte. S'han anat filtrant dades conforme al Baix Penedès hi ha municipis que tenen moltíssimes pèrdues d'aigua. Jo fa uns dies li comentava a un alcalde amb el qual vaig ser una mica dura, i era que durant molts anys s'havia mirat sempre amb obres faraòniques i que mai s'havia mirat al terra, sinó que es feien xapussilles, perquè m'entengueu, fent aquestes xapusses i que no arreglaven les fuites. Dit això, com que jo ja m'he mullat, a partir d'ara us deixo a vosaltres. Què opineu,
sí,
i com es pot solventar?
Lourdes, no t'has mullat el fet de dir quin alcalde és el que...
No era de la comarca. No era de la comarca d'aquí.
No era de la comarca. Bueno, ens queden 41 comarques, doncs.
Molt a prop de Reus.
Del Baix Camp.
Jo penso que en qualsevol cas, en molts municipis som conscients de que durant molt temps han fet molts parxes i que veritablement ara mateix a la xarxa de distribució d'aigua de tots els municipis, o d'aquest municipi que jo conec més, que és Calafell, doncs sé que hi ha molts problemes en aquesta xarxa i que hi ha doncs, fuites que evidentment no es veuen, però que existeixen. I és perquè durant molts anys doncs, no han tingut partides pressupostàries destinades doncs, a anar renovant aquesta xarxa, i ara són conscients del problema, també tenen doncs, el tema del control de l'aigua, del consum, i clar, ara és quan més es necessita tenir la xarxa en les millors condicions. Però jo penso que molts ajuntaments són conscients, ho han callat, i ara doncs, és quan es fa pública aquest consum de l'aigua i les xifres de metres cúbics que es perden són estratosfèrics, podríem dir. Jo penso que és un problema de molts ajuntaments, de molts municipis d'arreu de Catalunya, del Baix Penedès i, com dèiem, de les altres comarques.
No, jo crec que no s'han fet els deures, perquè la sequera, l'última sequera greu que va haver aquí a Catalunya, que va ser el 2008, es va arribar a una situació bastant complicada, fins i tot hi ha un conseller que a més era agnòstic que va anar a veure la Moreneta, i va arribar molt, molt mas, estan a punt d'arribar doncs, aquests vaixells des de Tarragona, des de les Illes Balears fins a Tarragona, per abastar l'aigua. El tema era que sabia que podia passar, i hi ha la banda, hi ha una banda que és aquesta, la banda doncs, de les fuites a les xarxes municipals d'aigua. Per exemple, la casa Torredembarra fa un any o dos van renovar el principal dipòsit d'aigua de Torredembarra, que es diu del Pujol, que està allà al límit amb Creixell. I clar, és una obra que va costar doncs, molt, no sé si hi havia un PAM o un POM, ara no recordo, però clar, no llueix. És a dir, hem renovat un dipòsit que està enmig d'un petit turó, d'un petit pujol, i clar, no llueix. I encara llueix menys reparar una xarxa que és en aquella roda de premsa que va vindre fins i tot el president de l'ACA i el delegat territorial, Àngel Xifré. Es va preguntar a l'alcalde si sabia el tant per cent d'aigua es perdia, i el tant per cent d'aigua estava entre el 20 i el 25%. Mm-hmm. Hi ha municipis que superen aquesta xifra. Per tant, clar, és greu que un de cada 4 litres d'aigua es perdin.
Sí.
Es perdin del tot. I l'altre tema són els deures que no ha fet la Generalitat amb el tema de les desalinitzadores. Hi havia un pla que en planificava diverses, només n'han fet dues, i ara en aquest moment doncs, unes quantes desalinitzadores més anirien molt bé, com s'ha comprovat en altres països secs, com és el cas, per exemple, d'Israel, que té una xarxa de desalinitzadores que fa enveja, per exemple. Per tant, han passat 15 anys, no s'han fet els deures, i tornem a estar ara i li veiem les orelles al llop, i bé, la setmana que ve entrarem ja en fase d'emergència de la sequera, i sembla que no vol ploure, perquè aquesta, la tardor, que és una estació meteorològica que plou bastant al nostre país, no ha plogut, l'hivern és sec i ens queda la primavera, perquè si la primavera no plou, aquest estiu pot ser dramàtic.
Clar, jo us voldria preguntar, Jordi, tu has estat molt clar, no, en l'aspecte de que no s'han fet els deures ni per una banda ni per l'altra. Tinc una sensació, a banda que és cert que això oscil·la, i la del 2008 no me'n recordava jo, Jordi. Sí que és veritat que van començar a pololejar per aquí de l'ACA i tothom ficant-se les mans al cap. Però ens hem pensat en algun moment l'ésser humà, i ara em torno una mica filosòfica, que l'aigua era un bé il·limitat?
Sí, quan, en moments que hi ha aigua, pot semblar que sigui limitat, però hi ha moments com ara que no hi ha tanta aigua, o que hi ha molt poca aigua, i hem vist com els embassaments s'han anat buidant. Clar, que després del Glòria, que potser els embassaments van arribar a un límit més alt, estem parlant de fa 4 anys justos, ara al gener, que ara d'aquí poc es van complir ara, els 4 anys d'aquell gran temporal. Clar, a poc a poc s'han anat buidant, i ja fa 2 anys que la cosa està pitjor, i no plou, i és això, que és un recurs limitat, l'aigua, i cada vegada ho serà més, perquè cada vegada plourà menys, i quan plogui, plourà de forma torrencial, l'aigua aquesta no es pot aprofitar, perquè si plou torrencialment, no és el Pirineu, o més cap a l'interior, se'l pot aprofitar, però si plou torrencialment a la vora del mar, doncs no s'aprofita aquesta aigua, perquè al final doncs, provoca desastres, i a més no s'aprofita la gran part. Per tant, hauríem de veure això, que l'aigua cada vegada és un recurs més limitat, i què vol dir? Que cada vegada l'aigua serà més cara. I això s'han de posar al cap, de que l'aigua que farem servir a la nostra vida diària, que a les nostres cases, serà més cara, aquesta aigua. I ho hem d'assumir. A mi no em costa gaire assumir que l'aigua serà més cara, i és així. Hem de pagar, no sé, potser d'aquí 30 anys pagarem, jo que sé, un 30, un 40, un 50% més per l'aigua. I és normal, perquè costarà més de produir-la, perquè aquestes desalinizadores és una tecnologia que val molts diners, i l'aigua de desalinizadores és molt més cara que l'aigua d'un embassament o l'aigua que això que ens arriba, diríem, del cel. Per tant, sí, és un recurs cada cop més limitat i un recurs cada cop més car. I aquí potser no, però en altres llocs, guerres per l'aigua ja n'hi ha i n'hi haurà més.
Ferran?
Un altre debat seria el de les mesures que ja s'apliquen o que s'aplicaran, com aquestes restriccions a les dutxes, en els gimnasos, perquè jo sóc dels que, i ho he parlat, clar, quan anem al gimnàs cada dia, clar, quan surts, doncs encara aquí almenys a Calafell, al Baix Penedès, ens podem dutxar, i ja te'n vas a treballar, doncs, sent dutxat. Però, clar, penses, si jo, després de fer gimnàsia pel matí, de fer activitat esportiva, marxo cap a casa i em dutxo, estic segur que consumiré més aigua a casa que no pas al gimnàs, que van instal·lar doncs, uns limitadors de pressió que quan jo em dutxo al gimnàs, doncs, cau una certa aigua que no seria la quantitat normal, no? Uh-huh. Per la qual cosa, jo no sé si aquestes mesures, aquestes restriccions que ja s'apliquen o que s'aplicaran en breu, doncs serviran d'alguna cosa. Aquest és el debat que portem parlant fa dies enrere. Sí que és veritat que sembla que tenim aquesta sensació, doncs, que això ajudarà a pal·liar una miqueta aquesta mancança d'aigua, però que siguin efectives o no, jo, en aquest exemple que posava jo ara de les restriccions o que no podrem dutxar-nos al gimnàs, doncs penso que no serviran de gaire cosa, perquè marxaré a casa, em dutxaré, i a casa sí que no tinc aquestes mesures, aquesta restricció de menys pressió d'aigua, no?, que tenen ara mateix els gimnàs.
Encara pot ser contraproduent, doncs.
Exacte, per això, que jo, quan em dutxo al gimnàs, veig que cau un xorret i, bueno, m'apanyo com puc, però a casa, doncs, no tinc cap mena de restricció. Per la qual cosa, que ja veurem si això serveix d'alguna cosa. Però, clar, sembla que alguna cosa han de fer per pal·liar aquesta mancança, i aquesta seria una de les mesures que jo considero que no tindria gaire repercussió.
Molt bona aquesta, Ferran, perquè ara ho estava pensant. Jo, per exemple, vaig al Vilarenc quan jugo a padel, però jo no em dutxo. Sí. Més que res pel canvi climàtic, sobretot a l'hivern, que no et ve de gust, no? I em dutxo a casa. És veritat que a casa possiblement gastaré més que no pas a les dutxes d'un gimnàs, que no estic tan calentona com a casa, no? Però, a banda, Jordi, ara et preguntaré pel tema dels gimnasos. Però si anem una mica més enllà, rec agrícola, usos ramaders, aquesta gent ja ho està passant prou malament.
Que en aquests àmbits ja fa mesos que estan havent restriccions.
Clar, per això ho dic.
Ja fa mesos. I són els que primer estan pagant, diríem, la
aquesta situació. Sí, sí.
Clar, jo crec que la ciutadania ens adonarem de la gravetat de la situació quan, per exemple, en certes hores del dia ja obrim l'aixeta i no baixi aigua. Això, hi ha municipis que per altres circumstàncies els hi ha passat.
Sí.
Estic pensant, no sé, per l'Espluga de Francolí.
Sí.
La Pobla de Montornès, ben a prop, en alguns aquest estiu no, però fa dos estius passava.
I Bonastre.
Problemes amb els dipòsits d'aigua, perquè no estan connectats al CAT i van fer restricció. Llavors, què passa? Hi ha queixes de la gent, no? És que jo vaig molt bé a treballar a les 5 i no em puc dutxar abans d'anar a treballar. Clar, quan talles unes hores l'aigua, dius, tallarem de 11 a 6, per exemple, d'11 de la nit a 6 del matí, aquestes 7 hores. Clar, evidentment, la gent que arribi tard a treballar o la gent que marxi molt aviat, aquesta gent no tindrà incomoditats en la seva vida diària. Però, clar, no es pot fer content a tothom. Però és llavors, en aquestes situacions és quan realment la gent dirà, no sé que estem en una situació complicada, però fins ara, la gent que no treballem en aquests usos, que no treballem al camp o no treballem en segons quins àmbits, en la nostra vida diària no ho hem notat. Com a molt, això, les fonts, que veiem que ja no van, algunes fonts ornamentals, però és una cosa, diríem, ornamental. No és una cosa del nostre dia a dia.
Uh-huh. I el tema del gimnàs que comentava el Ferran?
Bé, jo ara faig una cosa al gimnàs, però sí que, per exemple, quan vaig a córrer, doncs sí, quan arribo a casa em dutxo. I sí que a casa, doncs, això, sempre tendeixes a gastar més aigua perquè, bueno, estàs tranquil·lament en el teu àmbit, poses la ràdio, saps? Jo, en canvi, al gimnàs passa, jo quan anava al gimnàs, recordo que anava per fer-me, vull dir, la dutxa, ràpid i marxes.
Clar.
Per tant, sí, jo crec que pot ser. Ara, que hi ha gent que aprofiti... hi ha gent que... Hi ha tres tipus de gent. La gent normal, que ens dutxem un cop al dia, que és lo normal i lo normal. Que ha de ser. Hi ha gent que, per accés, es dutxen, sobretot a l'estiu, dos o tres cops al dia, que això fins i tot els entesos diuen que és per la pell, pel pH de la pell, i hi ha gent que té una certa por a l'aigua i que pot aprofitar aquesta situació per dir, no, és que clar, jo, per contribuir al medi ambient, doncs, em dutxo cada dos, tres dies. I això, doncs, no sé, en transports públics, en llocs d'aquests, pot ser una mica perillós.
Potser parlem d'altres temes d'emergències.
Ofensiu, fins i tot. Ofensiu, sí. Jo crec que és això, la gent hem de tenir dutxar-nos un cop al dia. Jo soc preferible, em depèn, perquè jo dic, si vaig em dutxo un matí, però si, per exemple, vaig a córrer al vespre a nit, doncs mira, te dutxes abans d'anar a dormir i aquí aprofites. Però és això, hem de ser conscients que l'aigua és un recurs limitat i que això, que jo crec que és això, que si arribem a veure restriccions a això, que obris l'aixeta i no baixi aigua, esperem no arribar-hi, perquè, hòstia, és complicat,
Sí que és veritat que...
En aquests municipis que diem, com l'Espluga de Francolí, hòstia, és molt, molt complicat, viure amb el teu dia a dia amb això. Mm.
Sí que és veritat, Jordi Lourdes, que nosaltres estem aquí al Baix Penedès o al Camp de Tarragona, a la conca hidrogràfica de l'Ebre, que és la que ara mateix menys problemes té doncs, per poder abastir els municipis, no? Però, per exemple, el sistema Ter Llobregat o el que serien les conques internes són les que més restriccions poden arribar a patir en propers dies, properes setmanes, perquè és on la situació està pitjor, no? Que hi ha menys reserves d'aigua, no? Mm-hmm. I aquí, almenys, la que prové de la conca hidrogràfica de l'Ebre. Sí que és veritat que per solidaritat sí que hauríem, doncs, evidentment, no? De tancar l'aixeta, de consumir menys aigua, evidentment, fonts tancades, no poder regar els jardins, no omplir piscines, perquè això és general, però sí que és veritat que aquestes mesures, potser a la nostra zona d'aquí, del Camp de Tarragona, sobretot aquesta baixada de pressió, que diuen que és una de les mesures que arribarà en breu, doncs almenys nosaltres potser som dels afortunats que no ho notarem, això. Almenys, si més no, trigarem més a notar-ho.
No. Quan te baixa la pressió de l'aigua per altres raons, per raons tècniques, és fotut, eh? Jo ho he passat aquest any per temes doncs, tècnics, de la zona on visc, de Torredembarra, sí. I és allò que obres i, hosti, quina poca pressió, aprofitar-la al màxim... No, no sé quin tant percent de pressió baixaran, com serà, però, clar, i no crec que sigui el mateix en pisos baixos, un primer o un segon pis, com en gent que visc en un cinquè, sisè, un setè, que ja la pressió ja de per si ja és més baixa. Veurem. És un tema que s'ha anat veient com evoluciona, mirant el cel, sí. Però clar...
I resant a qui sigui, eh?
Sí, els que siguin creients, el que sigui resar, o això, sí, l'altre o... tema. I per l'altre tema, això, vull ser molt, molt curosos i ser molt responsables amb l'ús que fem de l'aigua. I l'altre tema, que quan torni a ploure, perquè tornarà a ploure, fer els deures. És a dir, no segur que plourà, tardarà més o menys, però segur que plourà. Si no seríeu amb algun llibre, un llibre del Jordi de Manuel, que seria Olor de Pluja, que parlava d'això, d'una sequera molt bèstia i que hi havia moviments migratoris dins del país, dins de Catalunya, sobre aquest tema. Esperem que no sigui profètic aquest llibre. Olor de Pluja, no sé si encara... És un llibre que ens fa uns 15 o 20 anys i és molt, molt interessant perquè et situa en aquest escenari. Igual és un moment de rellegir-lo. Però sí que tornava a ploure, per tant, quan torni a ploure, encara torni a ploure i que passem jo sé, uns quants anys amb els embassaments a bon nivell, fem aquest pla de salinitzadores d'aigua i reparem les fuites d'aigua dels municipis. Fins i tot la Generalitat, l'Estat, doncs, obri unes línies d'ajudes que vagin específiques cap a aquest tema. Perquè tenim municipis que hi ha unes xarxes molt antigues, de plom, fins i tot, amb canonades de plom, que s'han de regalar. Hi havia un forat en una canonada a Badalona que van dir la xifra diària, no me n'en recordo, però és que és tan indecent, tan obscena la xifra de litres, que ja deu ser d'hectòmetres, potser no, però sí, de molts litres d'aigua cada minut en aquesta, i no s'ha arreglat encara no s'ha arreglat.
No.
180.000 litres d'aigua diaris. Per dia.
180.000
litres d'aigua diaris. Des de 2005.
I què faríeu amb 180.000 litres d'aigua diaris? És molt, eh?
Molt.
És vergonyós que siguin conscients i que no ho hagin reparat encara. No sé quin és el problema. Si és, no sé què han de fer per reparar-ho, però sent conscient d'aquesta xifra és que em sembla vergonyós, no?, que no ho hagin reparat encara. No sé què és el que ha de passar o què fa falta per reparar-ho.
Ja s'ho ha de ser molt car i que, a més, doncs, deu haver de fer una... O sigui, mentre duri aquesta reparació s'ha de fer un sistema doncs, alternatiu. Si en el cas aquest que explicava a Torredembarra d'aquest dipòsit, clar, mentre se va fer aquest dipòsit nou, que estava en el lloc on hi havia el vell, se va crear un que era com a provisional, clar, són molts diners i s'ha de fer aquesta inversió. Però clar, mentrestant està perdent aquesta aigua, en el cas de Badalona.
De fet, ara la Diputació de Tarragona ha obert una línia que ajudarà no sé quants municipis. Sortia l'altre dia un llistat aquí a la comarca, era Banyeres, Llorenç, que recordi, així em sembla que Mas Llorenç, podia ser també un altre, també perquè, clar, se'n va. És a dir, a Sant Jaume dels Domenys també, aquí perdem moltíssima aigua.
Per exemple, aquí a Calafell hi ha molta extensió amb les urbanitzacions, clar, són molts quilòmetres de xarxa, són molt, molt a canviar, per la qual cosa sí que és veritat que, no dic que no es faci la feina, però sí que és veritat que fa molts anys que no es cal enviar segons quins trams i ja seria qüestió doncs, de començar a dedicar-li unes partides pressupostàries i començar per on sigui, però començar a fer alguna cosa perquè això vagi a menys, no? I no gastem tanta aigua.
El problema és aquest, el problema és l'admissibilitat d'aquesta inversió a nivell polític, perquè és el que dius, tu arregles una plaça, i la gent ho veu, el carrer té que aquesta plaça, tu arregles les canonades de sota aquesta plaça
i no llueix.
Entera. Mm. Clar. I per això he invertit molts diners, fins i tot jo, centenars d'euros. Centenars de... No es nota. Inverteix igual mig milió d'euros amb una xarxa, per exemple, i no es nota massa.
No, la gent no ho percep. Era una de les coses que jo li deia a aquest alcalde, dic, clar, és que això no dona vots. És a dir, et poses a arreglar fuites i no dona vots. Fes una obra faraònica...
És el curtplacisme,
Què?
Si fes el problema del curtplacisme dels polítics locals, que la pensen en guanyar les properes eleccions.
Sí, és una llàstima.
Clar, has de fer les inversions que són de més d'un mandat.
Sí.
I clar,
un pla, has de fer un pla. Un pla d'inversió.
Un pla de mandat, i fins i tot si convé pactar amb l'oposició.
Sí.
I això costa.
Bueno, ara...
Un pacte municipal, un pacte municipi.
Ara es posaran tots les piles i ja està, és a dir, cap problema. Com sempre, cap problema. Tenim 3 anys per davant. Se'ns ha esgotat el temps. Ha estat un veritable plaer, Ferran. Ho has fet de conya.
Ja?
Ja està.
Ja està, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
S'acaba.
Ja
que bé. Bueno,
notable, Al. Notable, Al, el Ferran.
Notable, Al, totalment.
No gràcies.
Regal excel·lent,
Sí, sí, sí.
Gràcies. Bueno, el proper dia millor, espero, desitjo.
I tant.
La veritat és que no... Bueno, no ho sé, jo no ho havia plantejat mai, això de fer de tertúlia. Avui ha estat el primer dia, doncs, bueno, gràcies. Gràcies per valorar la feina feta. En qualsevol cas, m'ho he passat molt bé, M'ho he passat
doncs,
molt bé.
El pròxim dia, ja saps, més i millor. I un altre tema, esperem que no sigui la sequera. Ferran Boqué, Jordi Salvat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia periodística i fins d'aquí un mes.
Fins un altre, moltes gràcies. València.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.